Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició, la número 168 d'aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Un espai en el que hi tenen cabuda tota mena d'activitats relacionades amb l'àmbit nàutic, marítim i pesquer. Som la gent del Blau Marí. Avui començarem parlant i seguint el fil de les converses anteriors. Si recordeu, parlàvem de les vedes o aturades biològiques i de la necessitat que tenen els pescadors de cobrar ajuts per aquestes aturades puntuals. Parlàvem la setmana passada, l'altre dia, parlàvem amb el president de la Confraria de Pescadors de Palamós, però també s'han sentit veus des de la Confraria de Pescadors de Tarragona i des de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors, concretament de Tarragona. Avui tindrem ocasió de parlar amb la directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, fa molt poc temps en el càrrec, la senyora Àngela Seira. En parlarem de tot plegat. El Joan Argento i el Rafael Martí, els nostres col·laboradors habituals de la tradició i la gastronomia, avui ens parlaran del sector de l'encerclament, és a dir, de la llum en molts casos, i ens prepararan una escrita amb fesols. A l'acordió del grumet, els pescadors de l'escala ens interpretaran l'habanera Ulls Verds. A Panorama Nàutic parlarem amb Jordi Senties, president de la Federació d'Entitats, Indústries i Serveis Nàutics de l'Estat Espanyol, a la vegada que també president de l'entitat catalana, d'ADIN. Hi ha una lleugera perspectiva positiva, un creixement moderat, sobretot en els vaixells de menys de 8 metres i també, important, en els de lloguer. A Plankton, l'Aurora Requena avui ens parlarà d'un projecte, Pegaso. I el Manel de Ramon avui torna amb més temes de l'àmbit cultural. Farem un viatge al fons del mar en batiscaf, des del Museu Marítim de Barcelona. Ens ho explicarà després. Per tant, benvinguts al Blau Marí. Comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí a la directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, la senyora Àngela Seira, que ja l'havíem tingut en el nostre programa en anteriors ocasions, però que sí que en aquesta ocasió, diguéssim que mediàticament, almenys aquí a casa nostra, estrena càrrec. Senyora Àngela Seira, benvinguda al Blau Marí i felicitats per aquest nomenament com a directora.
Moltes gràcies i estic molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres. Com has comentat, he vingut abans com a subdirectora, és veritat.
En tot cas, vostè ja coneix la casa, no? Per tant, fer-se el càrrec li haurà degut costar ben poc, no?
Bueno, tot aquest càrrec de directora general en un lloc que és pesca i afers marítims penso que comporta una gran responsabilitat. Per tant, fàcil no ho és. És veritat que coneixia la casa i estic molt contenta de que ha estat com un reconeixement professional el que he tingut en aquests moments.
Ha treballat aquests anys colze a colze amb l'anterior director, amb Jordi Ciuraneta, per tant, és a dir, coneix l'actualitat i coneix en moltes ocasions perquè pràcticament al poc temps de fer-se amb el càrrec li salta una polèmica en quant a les aturades biològiques a Tarragona, de les quals en volem parlar, perquè precisament el mes de desembre començaven les aturades biològiques en el sector de l'encerclament a Catalunya i en el mes de gener ho han fet les aturades biològiques en l'arrossegament. Que sí, és veritat, no, directora, que a la part de Girona es fan en una temporada i a la part de Tarragona se'n fan en una altra, no?
És veritat, sí. A Girona han començat ara al gener ha començat el que és la zona de Palamós, però la resta de Girona començarà el 6 de febrer i faran un mes d'aturada. El termini és diferent, a Girona ho fan durant un mes i a Tarragona la proposta que hi ha és que serà de 2 mesos, maig, juny, segons les zones, maig, juny i juny, juliol, amb una altra.
Comentàvem que a Girona, al port de Palamós, ja havia començat la veda. Fan 2 mesos les barques que es dediquen a la gamba, que són una gran majoria del port de Tarragona, però a partir d'un pla de gestió que pareix que els funciona, en parlarem, i la resta dels ports gironins que no estan inclosos dins d'aquest pla de gestió de la gamba fan un mes, però com vostè diu, comencen una mica més tard, no?
Sí, comencen el 6 de febrer, començaran la veda. Ho sé perquè està a punt de sortir l'ordre que marca el termini de les vedes aquí, en aquesta zona de Girona. T'has equivocat, és en el port de Palamós, el que fan els 2 mesos...
El port de Palamós, sí.
Sí, que has comentat, el port de Tarragona.
El port de Palamós,
és el port de Palamós, que fan 2 mesos les barques d'arrossegament que es dediquen a el que és el pla de gestió de la gamba.
El port de Palamós, volíem dir. El port de Palamós, que els que es dediquen a la gamba fan 5 setmanes seguides i després les altres 3 setmanes per complir els 2 mesos les fan de manera alternativa en els mesos següents. En tot cas, jo sí que li volia preguntar que hi havia 2 ports que no estaven d'acord en fer la veda, que eren Roses i Blanes, però finalment van respectar l'opinió general dels ports de la província de Girona. Per tant, al final, tot el sector gironí acabarà fent veda.
Sí, tota la zona de Girona acaba fent veda. De fet, a cada port sempre hi ha armadors que estan més a favor o menys en fer veda. I ells mateixos, en la seva cofreria, són els que fan les votacions. Sí que he sentit que hi havia disparitat d'opinions, però jo crec que els pescadors són responsables i també veuen la utilitat i el resultat que dona aquestes parades temporals que fan, i per això al final faran l'aturada, malgrat que el finançament, que a vegades també s'ha sentit a dir, no?, de que ens demanaven si es finançarien o no, no està assegurat.
Aquest argument ens valdria igual per a la província de Tarragona, directora? Ho dic pel fet de que fa poques setmanes sortia el president de la Confraria de Pescadors de Tarragona Ciutat, on amenaçava de no amarrar les barques el pròxim mes de maig, que és quan a Tarragona es comença l'aturada a la zona nord, si abans no es cobraven els ajuts corresponents a l'any 2014.
Mm-hmm. Bueno, sí, jo he sentit i he llegit declaracions que ha fet el patró major de Tarragona, i de fet vam tenir una reunió amb el conseller, que ell hi va assistir, i també armadors de la mateixa cofreria de Tarragona, on se'ls hi va explicar. De fet, ajuts del 2014 no en tenim, no n'hi ha, perquè els ajuts que corresponien al 2014 havien d'estar inclosos en el programa operatiu 2007-2013, que amb la Unió Europea funcionem amb el que és l'equació de N+2, és a dir, quan s'acaba un programa tenim 2 anys més per poder-lo tancar. Per tant, en el 2014 haguéssim hagut de poder donar ajuts a les vedes amb el que és aquest programa operatiu, però és que ja es van esgotar anteriorment tota la possibilitat d'aquesta mesura de la paralització temporal de flota, es va esgotar en períodes anteriors i per tant no podíem treure una convocatòria d'ajuts a les vedes. Per tant, no es van pagar, té raó el patró major de Tarragona, que no es van pagar, però deute tampoc n'hi ha, perquè no es va treure convocatòria i, per tant, no estàvem compromesos.
En tot cas, el que pareix després de veure el que va passar a la reunió de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona és que l'opció majoritària dels pescadors de la província de Tarragona i dels altres ports i confraries és fer la veda, no?
És el que m'han comentat, sí, que majoritàriament a Tarragona estan a favor perquè veuen el bon resultat que aquesta mesura, que aquesta actuació d'ells cada any obtenen, i és això el que és bo. De fet, Tarragona molts anys abans de que es concedissin ajuts a les vedes, van decidir, i això ens ho van posar de manifest també els propis pescadors, els propis armadors de la Confraria de Tarragona, amb la reunió que vam fer fa dues setmanes, doncs ja ens ho van dir. És que nosaltres fa més de 25 anys que fem vedes aquí. Per què? Doncs perquè veien que si no feien alguna actuació, el recurs quedava limitat i quedava esgotat. Per tant, és l'experiència d'aquests pescadors el que ha originat un resultat que, de fet, és afavoridor per tots, perquè després, si el recurs es manté i pot créixer, doncs obtenen millor resultat i millors preus, que al final el que es vol no és agafar més peixos, sinó que els pescadors, tant els armadors com els pescadors, els mariners pròpiament, doncs tinguin la seva economia i els funcioni bé. No s'ha de buscar més peixos, sinó més diners, no?
El conseller, en aquesta reunió a la que vostè fa referència, va explicar que si la Federació Territorial de Confraries d'una demarcació sol·licita les vedes, que el govern de la Generalitat el que fa és demanar que es publiqui l'ordre, i que si hi ha una cofradia que no compleix, després s'haurà d'atendre a les circumstàncies, a les possibles sancions o al que calgui, no?
Exacte, sí. De fet, la proposta o la sortida de l'ordre de vedes pot ser de dos maneres diferents. La primera és a proposta del sector. I en aquest cas, com bé has comentat, el conseller ja ho va dir, si la Federació Territorial ens envia una proposta, doncs nosaltres traurem l'ordre de vedes. I una altra proposta seria perquè hi ha estudis científics que veuen la necessitat i l'obligatorietat de que el recurs està minvant amb uns nivells tan baixos que sigui forçat al condicionar l'ordre, el treure l'ordre de prohibir pescar durant una temporada perquè el recurs es regeneri. Sí, són les dues actuacions que tenim.
El pescador és qui millor coneix el recurs i exacte. Una part important del sector tarragoní, la majoria, estan per secundar, per tirar endavant aquestes aturades, amb reducció de l'esforç pesquer, com per exemple passa, comentàvem a primers d'aquesta entrevista, amb el port de Palamós i aquest pla de gestió de la gamba, que ens comentava precisament la setmana passada el seu patró major, el senyor Francesc Benaiges, que en dos anys estan tenint uns resultats fantàstics en quant a les mesures de la gamba i el preu de venda.
Exacte. És que és del que es tracta, és veure els resultats econòmics. De fet, l'activitat pesquera és una activitat econòmica. Aleshores, no es tracta de buscar molt, sinó de treure els millors preus possibles i mirar les actuacions perquè això sigui possible. I amb això, l'experiència, com bé deies, l'experiència del propi pescador, el propi sector, és molt bona. I aquí a Tarragona la tenim, pues des de fa molt de temps.
El pescador està per l'objectiu de fer la veda, però evidentment també s'ha mostrat la intenció de que si és amb ajuts, millor. Pareix que ara s'està precisament parlant sobre un període d'ajuts de 7 anys més, no?
Sí, ara estem en el període operatiu 2014-2020. Ja us he dit que us he comentat que el període anterior era fins al 2013. Ara estem en període operatiu 2014-2020. Què ha passat aquí? Que els reglaments de pesquers, els reglaments de la Unió Europea respecte a la pesca, van sortir a finals del 2013 i això ha endarrerit molt la presentació del programa operatiu per part de l'Estat espanyol. Només hi ha una presentació, un programa operatiu per tot l'Estat espanyol en el qual totes les comunitats autònomes fem les nostres aportacions i les nostres implicacions i se'n realitza un de sol. Aquest programa operatiu ha estat presentat a la Unió Europea el passat dijous, el dia 22 de gener. Per tant, encara no està aprovat i fins que no estigui aprovat no podem plantejar la possibilitat d'ajuts. T'he de comentar que Catalunya ha apostat perquè pugui finançar-se, però hi ha condicionants al respecte.
En tot cas, aquests ajuts sempre serien a càrrec del 2015, però mai del 2014, no entenem, doncs?
Bé, el que s'ha posat dintre del programa operatiu de l'Estat espanyol és que en el nostre cas, Catalunya, ha d'estar d'acord, és a dir, el Ministeri posa dues condicions. Una, que el calador, que nosaltres estem amb el calador mediterrani, amb el que comporta que ens posem d'acord amb la Comunitat de València, la Comunitat Autònoma de Múrcia, la Comunitat Autònoma d'Andalusia i també la Balear, que tot el calador voti el que es farà aquestes actuacions, voti a favor. I després que la comunitat autònoma hi posi el pressupost corresponent. Aleshores, hem de tenir un finançament també per part de la Unió Europea, perquè si no, no podríem, serien ajuts d'estat i això no ho podem gestionar. Aleshores, la comunitat autònoma catalana, com va dir el conseller, ha posat allà el màxim possible perquè així ens puguin acceptar aquesta proposta de veda. Aleshores, com t'he dit, és unitari, no?, de tot el calador. El plantejament del 2014 ja es veurà. Primer ara hem d'assegurar que ens deixin fer la del 2015, però és difícil, no? Suposo que temps... És difícil de que posar d'acord a tota la Mediterrània amb això.
En tot cas, directora, gràcies per atendre'ns. A veure si és possible aquests ajuts, perquè cal recordar que mentre es fan les aturades, el pescador, el mariner, cobra la prestació d'atur, però l'armador o l'empresari, en aquest cas, no la cobra per la seva qualitat d'empresari, i que sempre va bé al tenir les barques un o dos mesos amarrades a port.
Evidentment, des d'aquí, des de Catalunya, s'està lluitant per això.
Directora, moltíssimes gràcies i els animem a seguir lluitant i negociant per aconseguir aquests ajuts. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, què tal?
Molt bé.
Bé,
avui...
Molt bé.
Avui, quin serà l'art de pesca del qual parlarem?
L'encerclament.
L'encerclament, sí, que en molts indrets se diu la llum, no?
Sí, bueno, sí, però és que la sàrcia de l'encerclament hi ha per bastantes modalitats. Hi ha una que és per la tonyina, n'hi ha una altra que és per les llums, que és per agafar sardina i
peix blau. Seitó,
quan n'hi havia de sardina, ara ha desaparegut.
I
el porrasso. Hi ha tres. Unes són d'una malla més doble, més clara, l'altra més tupida, més fineta.
Potser la que
és més... És una sàrcia, pues, sempre com una paret en suro dalt i plom o cadena baix.
O baix.
I a la part de baix, a cada uns 10 o 12 metres, hi ha una argolla i per dins passa un... Igual pot ser un cable que una malleta.
Que una corda, perquè mos entengui la gent.
I pues, lo que és per la pesca de la sardina i el seitó, això se va de nit, amb els aparatos que porten, detecten els bancs de peix, li posen el bot en les llums...
Amb llum molt forta, no?
Sí. Bueno, depèn, a vegades la molt forta, a vegades és com tot. I quan tenen concentrat la mola baix del bot, pues, acabat en aquesta sàrcia, se comença per un costat i es fa un cercle.
Una redona.
Un cercle.
Que es tanca, no?
I torna a agafar...
El cap camullat.
Se torna a arribar. I allí se tira dels dos costats, en les maquinilles que porten, i es tanca de baix... I ve a quedar com si sigui una bassa. Queda tancat tot per baix i encabat s'estira i encabat per un costat se va tirant la sàrcia a poc dalt. A fi a compte que tot el peix que allò es va fent menut i tirant la sàrcia per un costat i fa cap el peix al cop que diuen en una bossa que queda al final de la sàrcia. I allí se tira, si és sardina o seitó, encall, en salabres i això. I el mateix pues, és...
Lo mateix és amb l'encerclament de la tonyina.
De la tonyina sí, i el
porrasso.
I el porrasso és diferent. El porrasso van als detectors estos, als aparatos, i veuen les moles. I allí va tota fosques. Allí
I quan ho tiren tancat,
li tiren la sàrcia.
Posa la pila a la porta i així no surt.
I allò, pues, si l'agafen bé, així no.
Però ja no posen les llums.
No, estos van a fosques.
Posen una llum, la posen perquè no sentien quan han tirat la redona, perquè el peix sol ser més ràpid, és un peix de que va, és molt més ràpid, el peix escata, posa la boca, la pila baix la barca, que és on està la boca. I allà fan 6 passos, així el peix no va cap allí, se'n va cap al cul del sac.
I es fa el mateix, se torna a tancar per baix.
És el mateix.
I hi ha diferència en l'espècie que es captura, per exemple?
Sí, sí. Esta és una espècie que estos van més
pel... Un espeix blau i altre espeix blanc.
I el porrasso més aviat se va a prop de roques, en quan en quan agafen les roques.
I damunt de roques.
I els alguers.
Per agafar quin
tipus.
Quin tipus de peix?
Porrasso, aquí està...
Orades, peix...
Està prohibit aquí baix, tot el que és Tarragona, ho tenim prohibit.
Molt bé. I
orades, xoles...
El més habitual seria l'encerclament per al peix blau, del que es va de nit i tal. Doncs molt bé, ja hem conegut aquest art de pesca, l'encerclament. Joan, Rafael, fins al pròxim programa.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts. Novament, després de parlar-nos de les arts de pesca, ara arriba el moment de reposar. Per tant, i què millor que reposar en un plat davant, un plat mariner, dels que prepareu normalment, habitualment, valtros. Avui, què mos preparareu?
Avui farem una escriteta amb fesols.
Escrita amb fesols.
Guisada, eh? Guisada.
Guisada, molt bé.
Un romesco.
Què necessitem, doncs? Una escrita o...
Una escrita, un de fesols, d'estos guapets... Dos xocotets, dels més grossets. I són dos escritetes, les veus aquí.
Molt. De quina manera les hem de netejar, les escrites? Les hem de manir per a...
Si naltros, si són... Aquestes són guapetes, ja tenen les de pelat. Si són menudes, no cal.
Si són menudes, no...
Molt
bé.
Ja està.
Molt bé.
Ja està. Farem un sofregidet, aquí en el xol.
Farem a trossets l'escrita.
Si farem un sofregit en oli i all.
Molt bé.
I posarem una cabeceta aquí, eh?
Molt bé.
I mirant que l'all estigui a punt... A punt de
l'all lo tallarem a laminetes. Sí, molt bé.
A punt de que es vulgui posar negre.
Dorat.
Bastant dorat. Que passi una miqueta el dorat, que se senti l'olor.
Molt bé.
Un gotet de vi blanc, l'escriteta baix, la cobrirem d'aigua i deixarem que arrenqui el buit perquè els fesols són de pot.
Molt bé, però l'escrita la ficarem sencera.
A làmines, sí.
No,
la planeta baix a la cassoleta.
Molt bé.
I tirarem aigua. Una miqueta de vi. Al sofregit també li posarem, sempre li posem un altre una miqueta de vi blanc.
Molt bé.
Com que tenim aquí el cortat...
Cobrirem la...
En aigua.
Cobrirem...
Un raig de vi blanc al sofregit i aigua.
A cobrir.
Vale. I que bulli 7 o 8 minuts.
Molt bé.
I el pot de fesols, que tenim aquí al cortat, que l'hem rentat, del pot l'hem portat aquí en aquestes corredors, l'hem rentat en aigua. Quan fan falta 4 o 5 minuts per atraure-ho, tirarem, lo salarem aquí la ribelleta també, una miqueta de sal. Ben netets, la ribella esperant. Quan farà falta 5 minuts per atraure, 6, tirarem els fesols, que es mullen del caldet, i ja està.
Perquè clar, el fesol hem d'anar al tanto...
Si ho posem abans, ho desfarem.
Lo desfarem,
perquè
molt bé.
De pot.
I és bo que es quedi una mica duret.
És un suquet, és un suc d'escrit amb fesols.
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Un suc.
Un guisadet d'escrit amb fesols.
Molt bé.
Pues bueno, i després, aproximadament, entre que posem l'escrita i posem els fesols, has dit 7 o 8 minuts.
Sí.
20 minuts tot.
20 minuts, plat a la taula.
Molt bé.
En un bon foc. Home, si ara fem menjar per a 20 persones, no. Però per a 4 o 5 persones, 20 minuts.
20 minuts, plat a la taula.
Perquè això bulla en seguida i 20 minuts de bullir ja prou. Perquè l'escrita és joveneta.
Simplement el que han fet és oli i una llet.
Sí, una cabeceta d'alls de lladeta i ja està, i res més.
I res
una miqueta de vi sofregit, un suquet.
Molt bé.
Si vols que quedi espessa, poses una miqueta de farina, però nosaltres no gastem tot.
Molt bé.
Nosaltres ho fem al natural.
Pues hasta el pròxim programa.
Pues vinga.
Adéu, adéu. Au.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet avui rebem un dels grups d'havaneres més mítics i legendaris de Catalunya. Els pescadors de l'Escala. I aquesta havanera. Ulls verds.
Voldria ser poeta per dir-te quant t'estimo, per compartir les llàgrimes en versos i en cançons, per prendre i oferir-te els boscos, les estrelles, les zones i les coses més velles d'aquest món. Ulls verds de mirada tendra, que no puc aconseguir teus ulls prendre i tot mirant-los morir. Voldria ser la mà sol de seda que embolca allà el teu cos i el mirall dels matins el teu rostre en miralla i fer-te la companya del meu dels dit d'amor. Ulls verds de mirada tendre i tot mirant-los morir, i tot mirant-los morir.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Maria el president de la Federació d'Associacions d'Indústries i Serveis Nàutics d'Espanya, a la vegada que també president de l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya, el senyor Jordi Senties. Senyor Senties, benvingut al Blau Maria, què tal?
Bona tarda, gràcies per trucar.
Encantats de tornar a retrobar-nos.
Perfecte.
Bueno, recentment vostès, en aquesta associació que també tutela a nivell estatal, han manifestat públicament que tenen dades de que s'ha produït un moderat creixement, sobretot en l'àmbit de les eslores d'iniciació i de lloguer. Per tant, aquests dos mercats podríem dir que d'alguna manera han registrat l'any 2014, que acabem de tancar fa poques setmanes, han registrat números positius, no?
Així és. Així és. Segons els datos que disposem de la Direcció General de la Marina Mercant, el mercat del barco nou ha crescut un 9% i el mercat de segona mà un 9,2%. Això representa aproximadament unes 800 unitats aproximadament amb els barcos nous i unes 1.500 unitats en els barcos de segona mà, d'ocasió. Tenim que dir que, des de llavors, les embarcacions noves, el 90% d'elles són menors de 8 metres, que és a dir, les embarcacions que podríem dir d'iniciació. Hem de dir que després, fins a 12 metres, arribem al 97%. I a partir d'aquests 12 metres en amunt hi ha un 3%, que lògicament demostra que l'embarcació de gran porte ha baixat moltíssim. Sí, tenim una cosa important, que és l'augment de les embarcacions de lloguer, que ha pujat un 23,2%. I llavors també hem de dir que les de particulars, tan sols un 6,3%.
Estem parlant de dades en tot Espanya, eh?
Exacte, tot Espanya, sense lloc a dubtes. El segment del lloguer és el que representa ja un 20% del mercat, o sigui que realment ha pujat moltíssim, està pujant amb bastanta força. Les motos aquàtiques també van pujar un 50% l'any passat, que són les dades de què disposem, però tenim que dir que aquest 50% que ha pujat de l'any passat significa que l'any passat van vendre tan poques motos que aquest sembla que es mou una mica més, però tampoc és massa representatiu. La semirrígida és un 10%, les pneumàtiques un 6% i la vela un 5%.
Clar, sempre estem parlant del fet de que, depèn amb el que comparem, són xifres positives. Si ho comparéssim amb una època
2007, per exemple,
mig bona, això ja seria una altra cosa, no?
Seria fantàstic, sí. Però ho hem comparat amb l'any 2013, que ens hem casat de repetir, que ha sigut el pitjor any de la història de la nàutica en Espanya, no? Però, no deixa de ser positiu. És una mica, com ja he dit abans, un halo d'esperança que diuen els castellans. Esperem, sincerament, que això ens ajudi a agafar una mica més de moral i que a partir d'aquest moment, ja que diuen que políticament les coses sembla que es puguin arreglar, doncs això millori. Aviam si milloren també els crèdits per part dels bancs i millorem una mica el tema d'impostos perquè també és una llosa important a suportar amb les embarcacions.
Vostè deia que el 90% d'aquests vaixells que s'han venut són inferiors als 8 metres d'eslora.
Exacte, sí.
Això vol dir que també són els, entre cometes, més econòmics o que més a l'abast estan a l'hora de comprar-los, no? Suposo, també.
Indiscutiblement. El barco més gran està penat, està tranquil. No sé si hi ha la possibilitat que es comprin barcos a l'estranger, es mantinguin a l'estranger, etc. Però des de luego aquí a Espanya el barco a partir de 12-15 metres en amunt està quasi mort. Se'n fan molt poques unitats, desgraciadament.
I la situació econòmica és la que poder fa que creixi d'aquesta manera el mercat del lloguer, donat que aquells que no es poden permetre la compra o aquests que possiblement tenien vaixell i a lo millor per les circumstàncies econòmiques l'han venut, els surt més a compte si surten poques vegades a llogar el vaixell, no?
Sí, així s'ha donat. Jo conec personalment algunes persones que han venut el seu barco, vaig a dir-li, l'han malvenut per la situació econòmica amb la que passen, són gent que veritablement adoren el mar i disfruten del mar, i llavors en comptes de tindre un barco i disfrutar-lo tot l'any, i que tenen una càrrega per descomptat a sobre d'ells, degut a l'estat econòmic en què es troben, doncs han decidit llogar una setmana, 10 dies, 5 dies, però no han passat de llogar un barco i poder-ho disfrutar. És una part important d'aquest augment del lloguer, que és aquest 23,2% que ha augmentat el lloguer d'embarcacions. Que aquest sí que realment podríem dir que està en crescendo any a any. No les ventes, però sí el lloguer.
I això vol dir que està passant a convertir-se, per la conjuntura que hem tingut i tot, en un sector, en un mercat a tenir en compte, no només ara que hi ha crisi econòmica, sinó en un futur, perquè veiem que ja ocupa el 20% de la globalitat del mercat.
Exacte. Jo estic convençudíssim. És un mercat que està pujant moltíssim, sobretot a les illes, part de la Costa Brava. Jo el sur no ho tinc encara molt clar, però sí que aquestes illes i el que és Costa Brava també, sense allò que dubtes, Canàries, es lloga moltíssim barco i la gent prefereix disfrutar una setmana, 3 dies, 10 dies, 8 dies, que a més comparteixen diferents persones. Tinc uns coneguts meus que van amb un catamaran de 15 metres, i són quatre matrimonis. Cadascun, com vostè sabrà, cada una dels flotadors, a proa i popa tenen un camarot, i en el centre tenen el gran saló. Bueno, doncs aquests escudells disposen d'un camarot, comparteixen gastos, fundeixen perquè és un barco, diríem, fàcil de fundeixar, que permet el fundeixament més que altres embarcacions, i a l'entrar a ports, lògicament per la màniga, necessiten disposar dels amarraments, amb el que és molt car el lloguer, i aquesta gent, bueno, doncs ho està disfrutant. Van vendre els seus barcos i avui en dia comparteixen gastos. És una forma de disfrutar, doncs això, una setmana, 10 dies o 15 dies, cadascú que pugui, d'una embarcació que els doni plaer i el disfrute d'aquest mar que molts no volen abandonar.
Catalunya està en xifres similars?
Sí, a Catalunya estem en xifres similars. De totes formes, tinc que dir-li que qui més s'ha matriculat aquest any és Palma de Mallorca i Menorca, que disposen de 509 unitats, seguida de Màlaga, amb 327 unitats, tercer ve Palamós-Girona, amb 314, quart Alicant amb 298 i quinta Barcelona amb 266 matriculacions. No vol dir exactament que el que està a Barcelona matriculi Barcelona, perquè el que està a Barcelona pot matricular perfectament a Mallorca o a Màlaga o a Palamós o a Alicant, els que hem nomenat per dir uns, però sí que és demostratiu que realment aquí la situació està una mica difícil, eh?
I això com ho interpreta vostè?
Bueno, ho interpreto com que hi ha una conjuntura econòmica que té la gent una mica espantada, no veuen les coses clares. Econòmicament la situació també està difícil per a moltes famílies i que després, indiscutiblement, una part important és la falta de crèdit per poder comprar una embarcació, puesto que o tens unes garanties que superen el que demanes i llavors no sé per què ho tindria que demanar, però els bancs estan tancats a qualsevol, no tancats del tot, probablement, però estan en moltes dificultats a poder arribar a donar un crèdit a la majoria dels que el demanen.
Fa uns dies teníem l'ocasió de parlar amb el senyor Miquel Guarner, amb el secretari general d'aquesta entitat, i ens parlava de la iniciativa que havien decidit emprendre a Adin de posar en marxa una mena de procediment per facilitar la promoció i la venda dels associats a través de la xarxa, a través d'internet, mitjançant una web. Per tant, el sector s'ha de reinventar, com ni dia?
Anem a veure, avui en dia internet té una part important de les ventes que es realitzen, no a Espanya, crec jo, sinó a tot el món. Hi ha pàgines molt importants, com YachtWorld, Coses de Barcos, Top Barcos, etc., que fan que funcioni aquest mercat. Avui en dia, desgraciadament, o per sort, no ho sé, jo sé dels antics que porto quasi 40 anys a la nàutica, per mi doncs m'ha agafat una mica de sorpresa, però avui en dia es ven molt més per internet que no tindre un client fidel. El client fidel, per reparació i manteniment, probablement es manté. La compra-venta no. La compra-venta, quan un pensa en comprar un barco, el primer que fa és entrar a internet i buscar un vaixell del tipus que ell vol, etc., si és motora, si és vela, eslora, tipus de barco, etc., i quan troba, agafa 3, 4 o 5, truca a aquestes persones i després es desplaça als llocs on estan aquests vaixells per mirar-lo. A partir d'aquí sí que entra el venedor físicament a treballar. El resto tot ve per internet. I llavors, clar, vull dir, avui en dia és, jo crec que és una forma d'haver-se redefinit la venda dels vaixells. El que passa que per un costat és molt positiu i per l'altre probablement negatiu. Negatiu en quin aspecte? Pues que moltes vegades t'envien emails, et demanen informació, ho envies 3, 4, 5 vegades, et fan ofertes, et tornen boig i no saps si a l'altra línia hi ha un criu de 12 anys que té ganes de jugar o que es vol divertir o hi ha una persona seriosa que està buscant aquest producte i que està intentant arribar a acords preliminars abans de vindre a veure el barco.
Els preus dels vaixells nous, perquè els del mercat d'ocasió, diguéssim, els 10, el producte aquell que durant aquests anys de crisi ha sortit també, tot i que també estem d'acord que les millors ocasions també ja han estat adquirides i cada vegada en queden menys en el mercat, però els preus del producte nou, del vaixell nou, ha baixat suficient com per a fer-lo més accessible en èpoques com les que hem passat?
A veure, el vaixell nou no ha pujat, no ha baixat, no ha pujat. El que passa és que a la vegada, i això és raonable, els estillers, quan tu vols ser un distribuïdor, necessites comprar alguns vaixells. Hi ha gent que està carregat de vaixells nous d'un i dos i tres temporades que es mantenen a magatzems. El capital no disposa un per poder comprar més vaixells. Aquests senyors perden la representació. Després no hi ha ningú tampoc que pugui comprar o que li interessi comprar. I cada vegada més, moltes vegades, cosa que no em sembla correcta, ni és el més ni el millor, per després tindre un bon servei, els clients estan anant directament als estillers. I ara els estillers, com que les estan passant molt difícils, doncs sí que fan preus realment molt interessants. De la mateixa manera que nosaltres venem barcos de segona mà, si tenim un barco que en demanem 3, et venen oferint 1,5, 1,8, 1,7, etc., i tu negocies per poder arribar a acords. I s'estan fent uns preus, bueno, jo tinc un refrany que sempre ho dic una mica en plan simpàtic, però a la vegada dolorós. I em va dir, quan vendes barco, digo, no, jo los regalo, soy bazar el regalo, estoy regalando los barcos. ¿Por qué? Perquè aquesta no s'ha de ser venedor per malvendre els vaixells o per malvendre qualsevol cosa. Un venedor es té que sentir orgullós quan fa una operació, que surtin beneficiat 3, el que ven, el que compra i ell mateix, que està d'intermediari, i si és pròpiament seu, doncs, bueno, que estiguis en un nivell en el que tu t'has guanyat la vida i a l'altre has fet una bona compra. Això avui en dia està molt difícil perquè la gent només busca preu i no mira si darrere té un grup important, una empresa important, un bon servei, etc. Mira preu i mira preu.
Clar, i després n'hi hem d'afegir tot el que comporta tenir el vaixell a mar, el club nàutic, serveis, etc., manteniment, etc., etc.
Sense lloc a dubtes, sense lloc a dubtes.
Senyor Senties, moltes gràcies per atendre'ns i esperem que aquest creixement moderat, per molt moderat que sigui, que continuï sent creixement.
Jo espero que sí, crec sincerament, que dintre de les dificultats, etc., smell, que diuen els inglesos, smell good, no? O sigui, fa bona olor. Sembla que tenim sort i que es començarem a moure una mica aquest mercat que durant tants anys ha patit dolorosament aquestes baixades.
Senyor Senties, reiterem aquest interès. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès per la trucada.
Plàncton.
Com sempre, quan comencem aquesta secció amb l'Aurora Requena, sempre parlem de que és el dia de tot el cicle dels programes que fem, que és el dia de fer colzes, d'estudiar una miqueta de la ciència a casa. Aurora, benvinguda, què tal?
Hola, molt bé.
Avui què ens donaràs de conèixer en aquest apartat?
Avui és d'una campanya oceanogràfica que es diu Pegaso.
I en què consisteix?
Doncs, bueno, ara us la aniré a poc desgranant. És una campanya d'aquestes de les que ens agrada parlar a nosaltres, no? D'aquestes que no surten a les notícies, però que trobem que són projectes essencials de ciència bàsica, necessaris perquè generen coneixement, desenvolupen tecnologia i, a més, també desenvolupen mesures per pal·liar el canvi climàtic.
Doncs pues parlem-nos d'aquesta campanya.
Doncs, bueno, Pegaso, ja sabeu, als científics sempre els agrada posar noms curiosos, en aquest cas un nom mitològic, està liderada per l'Institut de Ciències del Mar, del que parlem sempre aquí, que està escrit al CSIC, i finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i el programa Marie Curie de la Unió Europea. I, bueno, evidentment, participen altres institucions internacionals com la Universitat Nacional d'Irlanda o la Universitat de Mainz en Alemanya o l'Institut Meteorològic Finlandès en Finlàndia, bueno, i empreses també com una empresa d'investigació tecnològica dels Estats Units. O sigui que tenim tot un seguit de científics fent recerca pels oceans. I, bueno, què fa el Pegaso, no?
Quin és l'objectiu del Pegaso, no?
En principi, resoldre una pregunta que sembla senzilla, que és com es formen els núvols. Això ja no se sap, ja.
Aurora, últimament mos portes un munt de preguntes molt senzilles, eh? És a dir...
Pues, però no ho són, no clar, ho són. Encara no.
Si els peixos beuen... Si l'aigua, no?
D'on ve l'aigua?
D'on ve l'aigua?
De la Terra.
De la Terra. I ara, com es formen els núvols damunt dels oceans?
Clar, perquè sempre a l'escola ens parlen de que perquè es formi un núvol necessitem, pues, el que? Aigua, no? Vapor d'aigua i ja està. Però pot ser que no es van explicar que també necessitem unes petites partícules al voltant de la qual es formen aquests núvols. Llavors, aquests científics els que volen estudiar és si el plàncton, aquests petits organismes dels oceans, quin paper tenen en la formació d'aquests núvols. Perquè llavors el projecte Pegaso estudiarà les emissions de gasos i de partícules per part del plàncton i com pot ser el seu paper en la formació dels núvols, perquè els núvols són molt importants a l'hora de generar el clima que tenim ara a la Terra, perquè els núvols funcionen com una pantalla i quan arriben els raigs de sol reboten en els núvols. Val? Llavors entra molta menys calor, escalfor, la Terra s'escalfa molt menys gràcies a aquests núvols. Llavors, com veus, els núvols tenen un paper bastant important, a banda de portar pluja, tenen un paper bastant important en el clima dels oceans. Llavors, per tot això, els científics del projecte Pegaso han pensat que és molt important estudiar com es formen aquests núvols a l'oceà obert i estan navegant en el vaixell Bioesperides, per regions de l'Atlàntic i de l'Antàrtida. De fet, van començar l'any a l'Antàrtida i van analitzant de forma paral·lela doncs, mostres d'aigua i d'aire, evidentment per estudiar el plàncton, les emissions d'aquests gasos, la forma i composició química de les partícules atmosfèriques, la composició de les gotes de núvols, amb tot un seguit d'aparells d'última tecnologia increïbles que no anirem a explicar aquí. I bueno, una miqueta, si per resumir el projecte, el Rafael Simó, que és l'investigador coordinador de l'Institut de Ciències del Mar, coordinador del projecte Pegaso, diu que és un projecte que té molts pocs precedents en l'àmbit internacional i que el que faran serà mirar els éssers més petits de la nostra biosfera, que habiten la superfície dels oceans, per comprendre millor el que passa al cel. Perquè com sempre diem aquí, tot està atmosfera i oceà està molt, 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 molt relacionat.
I a bord de l'Hespèrides, que és el vaixell per excel·lència, no?, de quan les expedicions a l'estat espanyol, molt bé, sobretot a l'Antàrtida, no?
Efectivament.
Pues bueno, en definitiva, pues la ciència es mou i tenim pues molts projectes, molts científics al país que estan desenvolupant pues ciència puntera, no? Per tant, estem, tot i que parlen d'aquesta fuita de
encara no? queden projectes aquí.
De talents, encara en queda algun aquí, no? Aurora, hasta el pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu.
L'Arxau.
I a l'Arxau avui tindrem l'oportunitat de viure una experiència important, un viatge submarí a bord del Batiscaf. El Manel de Ramon ja està preparat amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona.
Avui al nostre programa ens centrem en aquesta actualitat que ens porta a conèixer les interioritats del mar a través d'un aparell ben singular, el Batiscaf, perquè el Museu Marítim de Barcelona doncs, ha decidit tirar endavant un projecte que ha encetat aquest any 2015 d'una activitat realitzant aquest viatge al fons del mar en Batiscaf. Per parlar d'aquesta iniciativa, d'aquesta activitat, ens acompanya avui David Iglesias, ell és monitor del Museu Marítim. David, què tal? Benvingut al programa.
Moltes gràcies, bon dia.
Una nova iniciativa, per què es creu convenient fer una iniciativa d'aquestes característiques, de posar doncs, aquesta activitat amb el Batiscaf en funcionament?
Bé, de fet, en el museu sempre estem intentant innovar en aquests temes i donat que aquesta activitat ja la teníem per una mica les escoles. El que passa és que ara hem creat una nova, diguem, versió més innovadora, precisament, perquè estem utilitzant un sistema nou, que es diu Real Time, on nosaltres podem controlar precisament tot el moviment, tot el que apareixerà, podem sorprendre, no serà tan lineal la història. I així, bueno, podem canviar una mica la percepció que tenen els mateixos nens i a les famílies.
És una activitat dedicada als nens i també a les famílies. I de què consta aquesta activitat?
Doncs a veure, el viatge de Batiscaf, un Batiscaf és una mena de submarí petitó que pot baixar a molta profunditat. I bé, el que intentarem dins la nostra esfera interplanetari és simular precisament que baixem, que fem un viatge per submarí i coneixerem els diferents animals que viuen al mar. Entre d'altres podem veure pops, taurons, tortugues, i aquests peixos en general.
Perquè aquesta és una activitat que hem començat enguany i que ja heu fet alguna sessió. Quines estan les sensacions? Quina ha estat la reacció del públic davant d'aquest viatge al fons del mar en Batiscaf?
Bé, no sé si queda massa bé dir-ho jo mateix, però la veritat és que la impressió en general ha estat molt bona, molt positiva. Realment és una cosa que sorprèn molt en veure, a mi mateix també quan la primera vegada ho vaig veure. Va ser impressionant de saber-ho i controlar, perquè et pregunten alguna cosa d'un animal i poder anar fins a aquest animal i entrar una mica més endins en aquest, per exemple. No sempre serà la mateixa sessió i això també hi ha moments també més de sorpresa, més bonics i bueno, la sensació en general, la gent sortia molt contenta.
De fet, suposo que ha hagut ser un esforç tècnic per a donar aquesta sensació, perquè la gent es queden els ulls oberts mirant realment els tresors de sota el mar a través de lo que seria veure-ho des d'un d'aquests aparells.
La veritat és que sí. Portem més de mig any amb aquest projecte i, bueno, des d'una empresa externa al museu i bé, la veritat és que ha estat un treball molt, molt, molt dur, molt llarg, més aviat, moltes hores, però jo crec que després de veure totes les reaccions ha estat bé fer-ho també.
Està tenint acceptació per part del públic, no solament de Barcelona, sinó, clar, com intentem a través d'aquest programa, d'arreu de Catalunya, que puguem vindre al museu a veure-ho?
Exacte. De fet, ara estem fent, com Marco comentava abans, aquesta sessió la fèiem només per a les escoles. Podríem dir que vam pensar que ens havia quedat una mica obsolet. Ara, amb aquesta innovació de què parlava, d'aquest sistema real-time, doncs estem esperant que vingui tothom a veure-ho perquè si algú l'havia vist abans no reconeixerà per res del d'abans.
L'activitat té lloc en dies al planetari?
Sí, és el planetari del Museu Marítim.
I, per tant, el que utilitzeu és aquesta atmosfera, no? Les projeccions.
Exacte.
Dins de la mateixa cúpula d'aquest planetari.
Exacte.
Quins serien aquells moments que ens pots avançar que són de màxima expectació, de màxima bellesa o de màxima curiositat dintre de l'estona que estem en aquest planetari intentant simular que estem sota el mar?
Això és una mica complicat perquè ens treu una mica la sorpresa, però si jo us avançaria que estigueu molt atents a veure si aquí li agrada els taurons o els pops. Però no puc dir gaire més.
Bueno, doncs no desvetlléssim el secret, no desvetlléssim la emoció que pot significar la presència d'un tiburó o d'un pop, i no sabem de quin tamany ni el que fan.
Exacte, aquesta, aquí, per aquí ve la història.
Però allí, per allí estiran, per a sorpresa de les persones que hi acudeixen. Estàvem parlant d'aquest viatge al fons del mar en batiscaf. Aquesta és una de les activitats que es fa al Museu Marítim per conèixer el mar i el seu fons. Quines són, diguem-hi, les persones que es poden interessar per vindre a veure un espectacle d'aquestes característiques?
La gent que es podria interessar més aviat, a veure, a part de que la persona que ho fa en general sempre és una biòloga o un estudiant de biologia marina, amb la qual cosa té un rigor tècnic i un rigor científic molt important. Però a part d'això, no només els interessats en el mar o en els animals, sinó que, de fet, l'activitat podríem dir que va començar com una idea per nens. I podríem dir que les famílies, doncs, són benvingudes sempre. Però no només ens quedem amb els nens, sinó que intentem anar una mica més enllà. I és una activitat, jo crec, prou bonica com per almenys donar-li una oportunitat, perquè no només és el, com es deia, el rigor científic, sinó que també es passa una bona estona. I en aquest sentit, crec que més enllà de les famílies podríem anar i fins i tot arribar a estudiosos que alguna vegada ho han vist i s'han quedat una mica bocabadats amb aquesta activitat.
Per tant, una manera d'aprendre, doncs, divertint-se, i una manera d'aprofundir també en els mateixos coneixements ja de les persones especialitzades en aquest món, degut a aquest rigor científic en què es posa en escena aquest viatge al fons del mar en batiscaf que organitza el Museu Marítim. Quins dies obriu i fins quan?
Doncs aquesta activitat en particular està, com et deia, el tercer diumenge de cada mes. Es farà el tercer diumenge de cada mes. Després hi ha altres diumenges i hi ha altres activitats també per famílies i persones interessades. Bueno, documento un moment. La primera setmana es fa l'astronomia, adaptada també per nens, una mica de navegació, i el quart diumenge també fem unes projeccions sobre el Darwin i el viatge en el Beagle.
En el Beagle, el famós Beagle.
Exacte, i en el tercer diumenge és on es fa aquesta activitat de batiscaf.
Doncs ja ho saben, el Museu Marítim i totes aquestes activitats, i aquesta recomanable, el viatge al fons del mar en batiscaf. Avui ho hem parlat amb David Iglesias, que és monitor del museu. Gràcies per ser nosaltres, feliç jornada i enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, Manel, moltíssimes gràcies. També gràcies a la col·laboració, com sempre, del Museu Marítim de Barcelona. És moment de plegar, és moment d'acomiadar-nos, i nosaltres el que ens resta fer és agrair la col·laboració de tots els que avui han participat en el nostre espai. Un espai que encetàvem parlant amb la directora general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya. S'estrenava en aquest programa amb el càrrec la senyora Àngela Seira, parlant de les vedes, dels ajuts al sector de l'arrossegament, etc, etc. Seguim parlant amb Joan Argentó i Rafael Martí, els nostres tradiciocuiners. Ens han atensat com es pescava l'encerclament i a la vegada també ens han preparat una escrita amb fesols. Fàcil de cuinar, eh? A l'acordió del Grumet, els pescadors de l'Escala i els seus ulls verds. El protagonista avui del panorama nàutic ha estat Jordi Senties, president de la Federació d'Associacions d'Indústries i Serveis Nàutics de l'Estat i d'ADIN, l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya, parlant d'aquesta lleugera recuperació del mercat del vaixell de nàutica d'esbarjo. L'Aurora Requena ens ha presentat el projecte Pegaso i el Manel de Ramon ens ha acompanyat fins al Club Nàutic de Barcelona, fins al Museu Marítim de Barcelona. I el Manel de Ramon ens ha acompanyat fins al Museu Marítim de Barcelona. Hem tingut aquesta experiència que espero que repetiu, però ja in situ, de conèixer el fons del mar amb batiscaf. Per tant, moltíssimes gràcies a tots, una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Ens retrobem en el següent Blau Marí. Que tinguin una bona navegació. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.